Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et be. Ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha enviat una comissió rogatòria a Suïssa on demana a les autoritats d'aquest país que localitzin la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, en el marc de les actuacions que manté obertes contra els suposats organitzadors de Tsunami Democràtic. El magistrat acompanya la petició d'una sol·licitud també de les dades d'un compte bancari del CIMBank amb l'objectiu que les autoritats identifiquin els titulars de productes financers adquirits, les persones autoritzades a operar amb el compte, les seves vinculacions i els documents d'identitat que hi constin associats. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocarà demà un Consell Executiu extraordinari per posar fil a l'agulla als acords que va tancar amb el PSOE per investir Pedro Sánchez, entre els quals hi ha altres parts de Rodalies, la condonació parcial del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic i el futur de la taula de diàleg. Des del Parlament, Judit Caselles. Més detalls. Bon dia.
Bon dia, Aragonès, no vol perdre el temps.
He convocat un govern extraordinari per demà en el que prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible.
Des de Junts li demanen que també doni la cara al Parlament i que expliqui aquí els acords que ha tancat amb el PSOE com el traspàs de Rodalies. Justament aquesta setmana s'havia de celebrar un ple monogràfic sobre Rodalies que s'ha acabat ajornant, ho explica Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts.
Sempre diu que tanca bons acords i no ve mai al Parlament de Catalunya a explicar-los, que és on rau la sobirania de Catalunya. Si aquest acord de Rodalies és tan bo, i tan bo, com diu vostè, expliqui-lo aquí en seu parlamentària, que fins i tot potser ens convenç que és una, no és un acord de mitges o no és un acord fake com el que va fer el seu conseller, el senyor Quim Nadal, a l'època del tripartit.
Mentre la CUP gira l'esquena aragonès, el diputat Carles Riera diu que no s'asseuran a cap taula de diàleg on no s'hi abordi la independència.
I li dic que pel que fa a taules de diàleg, nosaltres només parlarem d'autodeterminació, de referèndum i d'independència. No ens esperi per altres diàlegs que cerquin gràcies un nou encaix dels països catalans a Espanya.
Justament dilluns, Aragonès va convidar Junts i la CUP a seure-s'hi.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. L'Hospital Clínic atén un 5% més d'agressions sexuals respecte de l'any passat. El centre, que és referent a Barcelona a l'atenció de víctimes sexuals, alerta que aquestes agressions són més violentes. Un 37% de dones i un 25% d'homes atesos tenien lesions entre moderades i greus. La presidenta de la Comissió de Violència Masclista de l'Hospital Clínic de Barcelona, la psiquiatra Lluïsa García Esteve, alerta que la violència sexual emmalalteix.
La violència sexual, l'atenció a la salut és prioritari per a les víctimes, és prioritari s'entengui que la violència sexual és un problema de salut pública, però de salut també global, és a dir, que la víctima queda afectada amb aspectes físics, però també psíquics, i també de funcionament, i també de socialment, també la seva, el seu funcionament social també queda compromès.
García també recorda que és imprescindible anar a l'hospital, ja que comptar amb un informe que avali l'agressió pot ser clau en qualsevol procés judicial. En el que portem d'any, el centre ha atès 587 persones, la majoria d'elles dones. I abans dels esports, una darrera informació. La factura de l'aigua pujarà 5 euros a partir del mes de març. Ho ha anunciat l'AMB i ho lliga a la sequera i al cost de fer aigua amb les desalinitzadores. Pau Massí, més detalls. Bon dia.
Bon dia. Sí, es tracta d'un increment de la factura de l'aigua de gairebé un 26% a Barcelona i els 23 municipis de l'àrea metropolitana que reben l'aigua de la companyia Agbar. La pujada serà de 2,50 euros al mes, però com que les factures es reben cada 2 mesos, al final els consumidors notaran una pujada de 5 euros quan hagin de pagar. Martín Gullón, director de l'àrea del cicle de l'aigua i anàlisis de polítiques metropolitanes de l'AMB, avisa que aquesta pujada farà pujar les famílies que demanin la tarifa social.
Hi ha gent que actualment ja no se'n poden pagar l'aigua, entenem que l'aigua és un bé bàsic i que, per tant, és possible que hi hagi un increment de famílies vulnerables que s'acullin a la tarifa social. Nosaltres ho hem contemplat en aquest sentit.
Sobre les restriccions de la fase de preemergència decretada per la Generalitat, Gullón ha explicat que l'àrea metropolitana es fa un ús molt conscient de l'aigua i de mitjana cada habitant gasta 170 litres al dia.
Moltes gràcies, Pau. Les 12:06, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira, amb una notícia d'última hora.
Correcte, Javier Tebas presenta la seva dimissió com a president de la Lliga de Futbol i convoca eleccions. Estava previst que el seu mandat acabés el 26 de desembre, però Tebas vol avançar el procediment electoral i convoca un mes abans uns comicis als quals, de moment, s'hi presentaria sol. De no tenir competència, seria el seu quart mandat consecutiu des que va prendre possessió del càrrec el 2019. Tot mentre el Comitè Tècnic d'Àrbitres compareix ara mateix per valorar el primer trimestre de la temporada des del punt de vista arbitral, Luis Medina Cantalejo, president dels àrbitres espanyols, afirma estar molt satisfet.
Estamos muy, muy satisfechos con lo que es la labor y el rendimiento que ha dado esta plantilla por muchas circunstancias, ¿verdad? Primero porque el nivel de acierto, y cuando os hablo de esto, os hablo desde el punto de vista absolutamente imparcial y con estadísticas.
I en clau Barça, el club manté el 29 de novembre com la data d'estrena del nou Camp Nou. Serà, això sí, una estrena parcial, ja que només podran accedir uns 65.000 espectadors. L'estadi completament acabat tindrà capacitat per a quasi 105.000 persones, però no s'arribarà a aquest punt fins al 2026. És el que ha confirmat la vicepresidenta institucional i responsable de l'Espai Barça, Helena Fort, en una entrevista a Mundo Deportivo.
Moltes gràcies, Pol. N'estarem pendents d'aquesta última hora. Més informació d'aquí una hora, serà la 1:00 PM. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel, Tarragona, 100.6. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
Ja sé, la mitja hora, eh? Avui no tenim una, tenim dues.
Clara Luna, què tal?
Molt bé, bon
com
dia.
Estàs?
Superbé, supercontenta. Faré i molt coset. Ben acompanyada.
Avui et faré fer de periodista.
Ui, no sé si ho sé fer jo.
Ens la presentes tu.
Uau! Que difícil! Què puc dir?
Tu pots.
Ánimo.
Ánimo.
Ánimo a los jóvenes.
puc dir d'ella? És que, clar, és que és un terremoto. És un terremoto. Avui tenim... Tinc la sort de poder treballar sovint amb aquesta donassa. Sí?
Que guai.
Sí. I és un encant de tia. Què us he de dir? És l'Helena Escorcia.
Home.
Hello. Hola, Helena. Hola. Molt bé.
T'han enganyat avui per venir aquí?
No, que va. Em fa molta il·lu venir. Sí, sí, de veritat. Gràcies per convidar-me.
És concursant d'Eufòria, una artistassa com l'Helena. Helena, deixa'm preguntar-te primer de tot, què ha significat per tu Eufòria?
Buf, pues un canvi espectacular, jo diria com un somni, però real. Jo ho he viscut en un moment que crec que em feia bastanta falta viure algo així, i ha sigut molt espectacular, però també en un punt molt real, que crec que també és guai, no? Perquè això t'ho pinten com, sí, compliràs teus sueños, vale, sí, però hi ha un punt de realitat i de treball molt important, i això m'agrada guai. Els contrastos és lo millor d'aquesta vida, al final.
Tu ja eres així d'explosiva abans d'entrar a Eufòria?
Déu-n'hi-do.
Perquè és que vam flipar fort amb tu, eh?
Nosaltres als càstings també.
També, eh?
Sí, clar, 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 sí. I mira que vaig anar malalta jo als càstings, però bueno, vaig jugar bé les meves cartes.
Mira, ara posem un compromís a la Clara, deixa'm que l'Helena també la posem amb un compromís. Et preguntava què ha significat per tu Eufòria, i em contestaves molt bé i molt còmode, però què ha significat per tu, Clara Luna?
Ui.
Ah, vale, pensava que li estàs demanant a ella, no. M'he quedat en...
Ai, no, després anirem per ella, eh?
No, Clara Luna és, bueno, buah, o sigui, de ses persones
em
més...
Em aquí davant, què has de dir? No pots dir una altra cosa.
No, ja saps que no, i li vaig dir un dia en persona, li vas dir tal qual, en plan, que t'estim molt i que jo volia la meva vida. Oh. És veritat, ens ho vam passar.
Mira,
érem ses gamberres de...
Recordem molt bé un dia... Ai, perdó. Sí, és que ara...
Sí, no, cuenta.
Recordem molt bé un dia que en un dels assajos aquells interminables que hi havia a TV3, que no, jo ja no podia més.
No teníem neurones.
Aquella vegada que et passes de rosca i vaig començar a fer pilates...
Vam fer pilates entre les
grades.
Les grades. I estava Tomàs cantant Felicita i aquesta i jo fent pilates a tempo entre les grades.
La gent mirant-nos, en plan, notes pixant-nos de riure.
Sí, i així pràcticament tot el programa.
Mira, això amb la Clara ho hem parlat alguna vegada. Em sembla que fora de micròfon. Aquí a l'estudi no ho hem parlat mai. Clar, la Clara... Eufòria és com la senyora dura, no? Recta, la mete bronques una mica.
¿Verdad que no?
No. Mira, això... No. Això ho vam comentar molt, perquè en els càstings jo me'n recordo, decía, ui, com impone aquesta persona.
Ah, però us ho semblava al principi, eh?
Sí, sí, al principi decía, ui, mare de Déu. En plan... I després me'n recordo el primer cop que et vaig veure que anaves amb una poma. Me acuerdo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé què. I jo, o sigui, hem passat de la bruja del cuento a Campanilla. O sigui, no sé com què ha passat, no? Però va fer molt bé el seu paper.
No, però no és cap paper. Jo, quan em concentro, em poso molt sèria. Però és per concentració. I llavors jo estava als càstings escoltant tot superbé, tancava els ulls, escoltava aquesta veu, a veure què està passant aquí, què està fent, què podria fer, com jo podria fer-la treballar. I jo estava tan ficada en el paper...
A més, l'havies amb un look, posava, sí. No, superrockera, i vas de rockera, màxim. Sí, sí.
Veritat, és veritat. De seguida, Clara, ens expliqueu el que ens porteu avui totes dues. Abans, però, Helena, després d'Eufòria, què tal, com et va?
Ara ja m'he recomposat una mica. És veritat que es post-Eufòria no és fàcil, perquè és com... Pensa que l'última toma de contacte que tens és un Palau Sant Jordi, i a més vam fer dos el mateix dia, i clar, de passar un dia a tenir 30.000 espectadors a tornar a casa teva i començar a gestionar els teus projectes, doncs hi ha un punt de... Buah.
És un buit, una mica?
Sí, és un sí, és com... Què ha passat? És com per mi... Ara pensa en Eufòria i pareix que ha passat un any, en plan, només fa uns mesos, i aquest com salt temporal és fort. Ara que estan penjant com els càstings per motivar la següent generació, clar, jo vaig veure el meu i vaig dir, les pintes, Juan, o sigui, és com... Sí, aquesta vaig ser jo, uai, això fa res, i és com si... Temporalment és com que canvien moltes coses i molt ràpid i molt intensament, sí, sí. Però bé, eh? Vull dir, al final sí, és un trampolí i, bueno, jo, per exemple, vaig donar molt pel cul, o sigui, jo de 13 vegades vaig estar a 11, que al final era la meva intenció.
Ara.
Sí, sí.
Disc, gires, concerts, on et podem veure?
Buah. O sigui, per ara, bueno, ara estic a Events Vernissage, a Vic, que és un dinner show, una cena con espectáculo de tota xulo. La vida, que és superguai el lloc, vull dir, hi ha més, ja no només som cantants, hi ha trapecistes, hi ha còmics, vull dir, és molt divertit, l'equip és molt guai, i ens ho passem molt bé, i heu de venir. I després, pues, tinc diverses coses queens, però tinc un event d'Eurovisió, no com la Sofia, que és superpro que va al Benidorm, però hi ha un com homenatge, una festa eurovisiva que es fa aquí a Barcelona.
Sí? Quan això?
El 5 d'abril em toca a mi, el SC Young d'Eurovisió.
Ja me l'apunto, aquesta.
I està l'Estela, també, de la primera edició, que ella fins i tot crec que presentarà i tot. I jo, pues, cantaré temazos eurovisivos i aquestes coses.
Disc te l'has plantejat o no?
Com?
Disc te l'has plantejat o no?
Estic fent música.
Val.
Però l'únic que puc dir que serà més un LP, bàsicament perquè no tinc com diners per fer un disc sencer, però m'encantaria, vull dir, idees tinc...
És que em fa molta gràcia a vegades la pregunta periodística, no? I disc, i penses, ostres, però tu saps la quantitat de feina que hi ha darrere.
És un procés molt lent. Vull dir, jo vaig
ells van acabar Eufòria tot just el juny, juliol... No, juliol, no? Van fer el Sant Jordi.
El 2 de juliol va ser el Sant Jordi, sí.
I per tenir preparat algun material així una mica decent, vull dir...
Sí, sí, jo vaig estar com posant a l'estiu, trencant-me bastant el cap, perquè jo sempre havia composat musicals, precisament, o música més jacera, com una mica, no més clàssica, però no música com d'ara, no?, el que diríem. I, pues, em vaig estar trencant el cap l'estiu, al final vaig dir, vinga, va, truca un productor, aviam què passa, i estoy en ello.
Va, però se'ls plantegen cosetes.
Sí, sí, jo sí, molt jo m'apunto en bombardeo, és mi lema.
És molt creativa, és un bitxet escènic, vull dir que encara que no hi ha opció que l'Helena no faci coses.
I m'agrada molt que l'Helena hagi dit que quan ho tingui vindrà a Caravana a presentar-ho.
Això ho he dit, sí.
Jo ho he sentit, jo també ho he dit.
Sí,
jo...
El que sí deia l'Helena era precisament musicals, Clara.
Sí, avui us portem això. Com que l'Helena controla molt aquest tema, li vaig dir, ei, et sembla... Sí? Què t'agrada?
Els musicals.
T'agraden molt?
Però boig, eh?
Quin és el teu preferit?
Rent.
Ai, doncs avui és un dels que xerrarem.
Que xulo.
Sí, sí, sí.
Que xulo.
Jo tinc un tatu de Rent.
Sí?
Sí, sí, soc, vamos. Ja a la bio d'Instagram tinc la frase del tatu i tinc una B de Broadway tatuada, o sigui, jo també soc una boja. M'encanten.
Va, doncs ens tornem locos avui.
I tant, comencem tornant-nos locos amb West Side Story. Voleu escoltar una miqueta?
Som-hi. Ramon, i que bé que sona.
Aquesta música és... Això és Libretto d'Arthur Lawrence, música de Leonard Bernstein i lletres de Stephen Sondheim.
Vaya... Quan es junten aquests dos...
És que és una bestiesa.
A passeu, eh?
Això es va presentar el 1957. I està basat en, així de manera lliure, diguéssim, en Romeo i Julieta de Shakespeare. Passa a l'Upper West Side de Nova York a mitjans dels anys 50 i recordem que és aquella rivalitat entre dues bandes juvenils, no? Els Jets i els Sharks. Uns que eren porto-riquenys i els altres d'origen europeu.
El qual, de fet, hi ha una anècdota molt bona d'en Sondheim que ho explica amb aquesta calma que té ell, que amb Bernstein a una festa li va anar i li va dir, mira, estic fent això i, bueno, et diria que fessis tu sa música, però la veritat és que només m'agraden les teves lletres. En plan, com no m'agrada la teva música, però vols fer les lletres amb mi? L'altre sempre va com dir riguent, pues sí.
Però vinga, no?
Sí, però és molt guai. Jo vaig fer
és al·lucinant.
Sí, és al·lucinant.
És brutal.
Peces com la de Maria, que és preciosa.
No sé si heu vist la darrera versió que em van fer Spielberg?
Sí.
Us va agradar?
A més, sí, la veritat que sí, però perquè m'encanta quan fan pel·lícules de musicals, que jo estic molt en contra de les adaptacions de cinema, de musicals, i aquesta van agafar gent de Broadway, que s'ha format a Broadway,
és
la Maria
teatre,
la van buscar, que és una nena, a més, que no, és l'edat que hauria de tenir la Maria, i tenia 16 anys, i és bruta, i una sopranazo, o la Anita, bueno, un cas molt bo, la veritat.
Sí, jo no he vist la pel·li, però sí que vaig escoltar la banda sonora i em va agradar molt.
Jo deia ara la versió, i mira, m'he fet rabiat a mi mateix, no sé si a l'Helena li va passar una mica el mateix, eh? La gent va començar a parlar molt de la versió de Spielberg, i jo crec que no és una versió, és una reinterpretació.
Sí, l'original és l'original, vull dir... Però és que Spielberg també, vull dir, era com molt, molt bon combo de, a nivell creatiu.
Però i... clar, no, no és una versió és donar-li la volta a alguna cosa, no? I això exacte. No, això simplement tornar-ho a interpretar sí, la partitura, sí, sí. Vull dir que crec que no hi ha cap canvi, exacte. No? A nivell
sí, bueno, el Mambo sí, perquè jo vaig fer un taller d'estiu, l'estiu abans d'entrar a Eufòria jo vaig fer de nanita, vaig fer un boníssim, taller d'aquests, i vam fer ses còrios originals i tot, vull dir, una paliza, però va ser increïble, i el Mambo és veritat que si tu, jo em vaig posar un dia la versió de la pel·li nova per practicar i de repente digo, què està passant? O sigui, no era el mateix. Hi havia, hi ha mini talls, però pràcticament és el mateix, eh? Ara que no hi hagi una pluja de polèmica aquí.
No. Anem al segon?
Sí.
Escúchame todos, que me temo que estáis sordos o queréis ver una loca a vuestros pies desencajada, porque no es tan solo Paul quien va a arruinar su vida entera, que ambos vamos a perder la identidad. Ya ha contactado mi psicólogo, me ha dicho ven el lunes, pero el lunes dejaré flotando muerta arriba abajo porque soy basura, no estoy bien. Luego yo no me caso, no os quedéis porque yo no me caso.
Val, Clara.
Boníssim.
Anna,
sí, tu que hi entens tant de la veu, ara m'ho has d'explicar, això.
No ha respirat.
Quan respira.
No ha respirat.
No respira, eh?
És molt difícil.
Gestiona molt, molt bé l'aire.
Què estem escoltant
és,
aquí?
És molt... Ai, no em surt una altra paraula. És molt dur, musical. O sigui, tècnicament, la veu en el musical.
Sí. És, vull dir, igual que si igual vas a un càsting de tele, igual et pots equivocar, però després tens una personalitat com més explosiva, t'ho perdonen, a un càsting de musicals, no.
Re, o la veu sona... No. O la veu,
sí, a la mínim que te'n vas, adiós, gràcies per participar. Que... Sí. Vale. És molt exigent.
Això era Getting Married Today, de Company, del 1970, libreto de George Firth i música de Stephen Sondheim. Aquí és música i text, no?
Yes. Todo Sondheim, sí.
Això també està ambientat a Nova York. Helena, què tens amb Nova York?
M'encanta. No, només he anat un cop, però... No, aquest, a més, acabam d'escoltar Nana Moliner, que fa poc un dels musicals que aquí a Catalunya s'ha fet i s'ha reconegut molt de Stephen Sondheim, Sweeney Todd, i Nana Moliner també ho va interpretar. I Company va venir fa relativament poc, i també a nivell social va tenir un impacte molt xulo, perquè bàsicament són grups de parelles de classe alta, diguem-ne, de Nova York, fracassant amb les seves parelles, bueno, com acabam d'escoltar, no sé qui era casar aquesta persona.
Absolutament.
I clar, en el moment va ser molt impactant perquè era com que en els musicals de classe alta estava representada com gent que no tenia cap problema, de, no? Tot els hi anava bé, com a mínim algun problema amorós, però no d'este calibre. I clar, per sa gent veure com gent de classe alta, pues que també els hi va malament, que evidentment, vull dir, saps? A tothom ens pot passar això, va ser com molt impactant a nivell social. I que en Sondheim té... És molt creatiu musicalment i amb ses lletres fa coses que jo sempre dic no es pot traduir un musical de Sondheim. O s'hauria de fer una inspecció llarga i tendida sobre els textos que fa.
A tu et molesta que vinguin musicals i es tradueixin en català o en castellà?
A mi no, si les traduccions
sempre hi ha hagut debat,
bones,
eh?
Jo depèn. No.
Depèn, eh?
Ara estic fent audicions també i, bueno, de l'últim jo pensava quin horror de traducció que és això. Vaig estar a punt de no presentar-me de dir, hòstia, és que sí? Imagina't que m'agafen i he de cantar això. Que, yeah. O sigui, quina blasfemi yeah. contra... Bueno, però perquè jo també sóc molt anglosajona, vull dir, a mi l'anglès em flipa i em control bastant.
Però hi ha molt bones traduccions que també que val la pena, no? Si això fa que el musical arribi a més gent.
N'hi ha.
Jo ara l'escoltava amb ella i pensava la càrrega emocional dintre de la narrativa i utilitzant la veu des del llenguatge musical. Vull dir que hi ha les dues confluències portades a l'extrem. O sigui, els dos llenguatges portats a l'extrem.
Sí, a sa carrera estudiant molt això.
És molt
guai. Hi ha una assignatura que és això. De fet, entra el bloc d'interpretació, no de cant, perquè és com transitant l'emoció, quina veu et surt i quan...
Clar, nosaltres com a cantants, o jo des del perfil més de professora de cant modern, em manca molt aquesta part de feina, no? I demano que la facin, però sí que és veritat que posem molta més, no sé, el 80% de la intenció en la part musical. Evidentment no la desvincules, eh, de la càrrega expressiva, però no a aquest nivell. És molt guai, jo quan ho escolto a mi m'agrada molt.
Gairebé 25 minuts que passen de les 12 del migdia. No us ho perdeu, això.
Ja veus.
Uau.
1996, musical rock amb libreto, música i lletres de Jonathan Larson. Tot ell, au.
Tot ell.
No necessitava ningú més. I està basat en l'òpera de la Bohème, de Puccini. I ara que, això que escoltàvem sona tan gospelero. A mi m'agrada molt aquest musical, realment, molt. Perquè el nivell musical, no com a, enteneu-me, de música, el nivell és molt, molt alt. I la coral aquesta que sona aquí darrere és com un coro gospel ahí a tope.
Sí. Absolutament.
Això també passa a Nova York, no? Joves bohemis que lluiten per sortir endavant a Nova York.
Sí, senyora.
Hòstia, a principis dels 90. Hòstia,
sí, senyora.
Ara estic mirant. No, mira, els que queden no passen a Nova York. Però...
No, no, està bé. A veure, és, la, no, és el bressol de tot això. Sota la constant amenaça del SIDA, recordem, no?, una mica que aquest...
Jo sempre dic que Rent, per mi, és el Filadèlfia dels musicals.
Ja. Yeah.
La pel·lícula Filadèlfia en el món musical. No tenen res a veure, eh? Són dues coses diferents i es tracta... el mateix tema en qüestió de SIDA, però des de vessants diferents, però vindria a ser el que va significar Filadèlfia en el món del cinema, el que ha significat Rent en el món dels musicals, jo crec que ho ha canviat tot.
Sí. Un referent també a això, que a nivell social el que va passar és que de cop, pues, això, estàvem acostumats a veure personatges, això de classe alta o brilli-brilli i punto, i de cop de protagonistes tens a un home en depressió, a una yonki, a una drag queen, a un homeless i a dues lesbianes,
és
i clar, i que el dolent de sa pel·lícula és el tio de classe alta.
Ara.
I això sa gent va acabar demanant com bojos d'anar al teatre, perquè clar, no s'ho podia permetre tothom, i clar, de cop els de classe baixa o mitjana es van sentir superidentificats i volien anar com bojos al teatre. Es va crear una revolució amb sa mare d'en Jonathan Larson, que a més va morir el dia abans d'estrenar.
Ostres!
Ostres, no sabia això jo.
No?
Sí,
sempre es diu que cada cop que es fa Rent, en Jonathan Larson ve, sempre s'apaga alguna llum. Jo vaig fer el taller també, i com que s'apaga alguna llum, passa algo sempre, i sempre es diu que està present a cada estrena.
La Margarida Xirgu dels musicals.
Si algú és que qui la veu ja no és aquella cosa tan neta, no? Necessita, ve d'un altre lloc, l'estil és més rockero, i llavors...
I tant.
Òpera rock.
I tant. Jo el quart no el conec. No sé.
Ai, és el seu preferit, jo crec, no? La de l'Helena?
No, Rent m'agrada més, però aquest és brutal.
Veníem d'una versió molt rockera. Aquest és més popero?
Sí, aquest és el més nou, no? Aquest, sí.
Aquest s'estrena a Chicago el 2012.
I a Broadway 2015 o així, crec.
Sí, penso que sí. El libreto és de Harvey Fierstein i la música i lletra de Cyndi Lauper.
Hosti, boníssim.
Ah, per això t'ha sonat així més diferent, sí, sí. I el tema gira al voltant d'un personatge, que és en Charlie Price, que després de la mort del seu pare ha de tornar a casa i fer-se càrrec del negoci familiar que està així com en fallida, que és una antiga fàbrica de sabates. Però llavors forma equip amb la Lola, que és una fabulosíssima drag queen que l'ajuda com a diversificar el producte i trobar el seu camí, no? Per això és com The Sex is in the Hills.
Sí, això està basat en una història real, a més. I no, jo me'n record que el vaig veure a Londres un dilluns, fins i tot me'n recorda sa data. No, perquè em van agafar els 17 per fer una cosa de teatre musical, unes masterclasses, i per fer amigues em van dir, vols venir al teatre? I jo, bueno, vale. I quan em van explicar que anava d'una fàbrica de sabates que venia una drag queen, vas dir, que collons, anam a veure.
A
no?
Bé, però...
No, i vas tornar el mateix dijous, o sigui...
Que bèstia.
O sigui, va ser com, què és això? No, és que
clar, és molt estimulant anar a Londres a veure musicals.
Sí. No,
jo vaig veure El Fantasma, i fa molts anys que vaig veure El Fantasma de l'òpera a Londres, i cada cop que hi torno sempre dic que el Her Majesty's Theater és el meu teatre.
Ja veus.
He d'anar-hi, encara que no hi entri, però hi he d'anar, a la porta.
Jo sempre acabo a la Delphi i al Queens, on estaven Els Miserables. Sí, tots tenim un
teatre. Els Miserables, una altra meravella. Que em sembla que escoltarem avui també, Els Miserables, que també em té enamorat. Sisè, va.
El següent m'agrada molt a mi.
Va.
Bé,
brutal, aquesta història, també.
És preciosa, Fun Home. Això és música de Ginny Tesori i lletra i libretto de Lisa Korn. Aquesta música que escoltàvem té absolutes reminiscències dels Jackson 5. Sí. Perquè inclús el riff que hi ha de guitarra és el mateix.
Sí, sí.
Què t'expliques, tu, de Fun Home? Uau, que jo sé que t'encanta.
Jo va ser... Crec que és el meu preferit.
Sí?
Perquè em vaig quedar molt, molt impactat. A nivell personal va ser bastant, bueno, fort. Per mi el vaig veure a Barcelona, jo, de fet, no a Londres, que aquí va ser... Aquí vaig conèixer en Dani. En Dani Anglès, sí? Va ser el primer cop que el vaig veure i que feia del pare. I, bueno, això està basat en una història real, també, de l'Alison Bechdel, que a dia d'avui és una activista lesbiana, i tot això ve d'un còmic. Va escriure un còmic sobre la seva història familiar, que... El Fun Home és una funerària que du la seva família. Hi ha una història per darrere que seu pare en aquella època pues, era homosexual i anava tenint amants, però no sap com diferenciar la seva com vida secreta de la normal, perquè estima molt la seva família, però no sap molt bé què ha de fer, i això el tormenta molt. I l'Alison és molt guai perquè el musical la veus quan és nina, quan és jove i quan és adulta. La Mariona Castillo, meravellosa. I és, bueno, la partitura, tot, és una història que està contada de manera rodona, a més dient la paraula rodona, a Broadway es va estrenar un teatre circular, en
boníssim.
Plan no frontal. I, bueno, jo el vaig veure a Barcelona. I a mi em va impactar molt com sa relació, més que sa prota sigui lesbiana i tot això, la relació pare-filla a mi em va impactar molt. De veure com una història familiar molt real de dues persones que s'estimen molt, però no saben molt bé com fer-ho i com gestionar-ho, estan una mica a sa mateixa situació. I això a mi em va com impactar moltíssim. Sí, sí, sa mare... Bueno, tot jo faria d'aquest musical, faria qualsevol personatge. Les nens no puc, però també ho faria.
Ara que estem tractant totes aquestes temàtiques socials, t'ho dic perquè fa qüestió d'una o dues setmanes vam parlar aquí també amb els seus protagonistes. Helena, no sé si has pogut veure també Alan.
Sí, Nander, el conec. Anàvem, sí? Sí, anàvem a aules els dos.
Una
sí,
meravella,
sí, sí.
De musical, també.
Molt bé, molt maco i molt ben tractat. La Patricia Paisal, estupenda. I el Cisco, bueno, és que la veritat que els conec i, clar, em va fer molta il·lu i és molt necessari, tot això és molt necessari.
Va, i acabem amb una altra joieta dels musicals que a mi també m'enamora, que és aquesta. Escoltéssim tota aquesta, perquè el que fa... Ara m'ho recordava l'Helena, que em volien recordar del tenor que cantava aquesta peça, Els Miserables, que és el Fibó, que és brutalíssim.
Sí.
Pèls de punta.
Sí, eh?
Me'ls ha posat.
Els Miserables.
Els Miserables, és un musical total... Ja, què hem de dir dels Miserables? Ja. Basat en la novel·la homònima de Víctor Hugo, amb música de Claude Michel Schoenberg i lletres originals en francès de Alain Boudlil i Jean-Marc Natel. Clar, és com difícil
de dir.
S'estén el 1980, quan vaig néixer jo, a París, i 5 anys més tard va saltar a Londres, amb adaptació a l'anglès d'en Herbert Kremtzer. Ambientada a França a principis del segle XIX, ens explica la vida... Segueix tu, Helena.
La vida d'en Jean Valjean, que ha estat de 9 anys... Bueno, pues, estan molt putejat. Per, bueno, fent com d'esclau total, i és com la seva lluita per trobar la llibertat i, bueno...
Una mica la lluita per la redempció, eh? És una mica...
Sí, 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 total, i, bueno, però... Buah, jo és que és com que vull explicar, però vull explicar tantes coses i m'emociono molt. Per mi va ser el musical amb el que va començar tot, per mi.
Sí?
Tot lo de voler-me dedicar a això i...
Que guai.
I, claro, jo, bueno, m'emociono molt amb aquest que musical a uns nivells... Buah... És que no sé què dir, et me preguntes perquè m'emociono.
És que jo tinc un somni, Helena, que és poder cantar amb un karaoke Stars dels Miserables.
Ai, doncs fem un dia.
Fem
un dia.
Perquè jo vaig fer... Perquè això de cada somni, fem-ho realitat.
Jo tinc el títol de l'Steel Voice Training, el meu examen final va ser el One Day More, i wow, vaig imitar a tots els cantants, perquè tenen registres superdiferents. Clar, també, i es va empixar de riure, perquè, per exemple, vaig imitar més el Russell Crowe de la pel·lícula, que em sap molt greu, gran actor, però com a cantant jo em vaig voler suïcidar a la butaca.
Estem d'acord. Era allò de portar musicals al cinema, que a vegades no sempre funciona.
Home, ja, no, però és que és això que et canta les Stars, que és preciós. Stars.
Correcte.
No, calles-se vostè.
No sé com es diu l'actor que la canta amb la, a la versió que fa el Fibou.
Buah, és que és actor, han passat tants, vull dir jo,
és un actor racialitzat, que és preciós. Ai, ho van fer a l'edició que celebràvem, no sé si els 20 anys del musical, no sé quants anys feia dels Miserables, i és magnífica aquella versió, és magnífica. Ens hem deixat musicals com...
Home,
Hamilton,
no,
que és,
Hamilton, és
espectacular.
També volia recomanar L'Alegria que passa de Boi de Gom. Sempre
també,
recoma... O sigui, em vaig quedar
també,
morta
també,
quan vaig veure aquest. He anat 3 cops, ja sóc una frica. Em fa com por tornar a anar, perquè és com... 4 cops hauré d'anar, però vosaltres heu d'anar.
I tant, aneu i ompliu els teatres també els de musical, que és un dels gèneres més fantàstics que existeix. Mira, m'he apuntat una coseta, perquè abans m'has dit estic amb audicions i tot això. Maricel, què tal?
Maricel, pues ho estàvem... O sigui, encara estic a temps. No, m'agradaria, lo que passa que jo vull ser, o sigui, com qui li diu, no? Jo vull ser pirata, no cristiana. Saps? Estic per presentar-me en rol d'home, perquè no em sent gens representada amb el tema femení.
Per què no? Mira. Ens posen. Té camins ni té senyals. El mar és un
desert d'onades. Una lluita sorda. A veure si t'has de presentar tu al càsting.
Sí, ara aniré. Helena, Clara, un plaer. Torneu quan vulgueu a parlar de musicals, perquè ja sabeu que...
I tant, s'haurà de fer una segona part d'això.
I tant. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, que passen uns minuts, posa-li 3, posa-li 4, posa-li 6, de 2 quarts d'una del migdia.
I ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut, l'espai de consulta mèdica de la caravana, i que és el moment en què descanseu de la veu de sempre, respireu una mica de la veu que us acompanya des de les 8 del matí, i ara canviem, fem aquí un gir cap a la meva veu melosa i angelical i una mica agafada sempre. Un espai que té vida de dilluns a dijous i que té la vocació d'acompanyar-vos i tractar de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà, com sempre, de la mà prodigiosa, de la mà amiga, dels amics de Marnis. No ho faig jo sol, evidentment, tinc amb mi el veritable protagonista de la secció. Estem parlant, ja ho sabeu, del doctor Jacinto Valverde, un clàssic, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, i la naturalitat també, en directe des de Madrid. De seguida el saludem. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic 24 hores al dia. Estem oberts 24 hores al dia, l'espai durarà fins a la una, però les vostres consultes poden arribar en qualsevol moment de les 24 hores del dia. Podeu fer consultes sobre salut, sobre benestar. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquesta és la clau, eh? Aquesta és la clau, aquest és el número de telèfon que us obre les portes del Viure en Salut. És una clau d'aquelles de les dantes, eh? De les de poble, d'aquelles que pesaven 5 quilos, però a la vegada és lleugera, perquè és fàcil de recordar, perquè la repetim moltíssim. Us recordo jo aquest número de telèfon per deixar missatges. És el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquí ens podeu i ens deveu enviar nota de veu o nota per escrit, aquest número de WhatsApp. Si us plau, sempre us ho recordo, no és per trucar, no és per trucar, és per enviar missatges. És un número de WhatsApp per enviar missatges per escrit o també de viva veu, que ens encanta escoltar-vos quan us animeu. Doncs aquest número, 663-99-30-62. I si us ve millor, la veritat és que aquesta temporada està triomfant, eh? El correu electrònic, arriben moltes consultes, la gent aprofita, que a lo millor està treballant, o en un moment fent alguna recerca a l'ordinador, i pam, envia la seva consulta cap aquí, cap al Viure en Salut. El correu electrònic, us el recordo també, és lacaravana, evidentment, amb ve baixa, lacaravana@radioestel.cat. I aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ai, que és el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando en directo desde Madrid. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa.
¿Qué le parece? Hoy entro con una energía, ¿eh? Que...
Yo siempre entro con energía en este programa.
Ya somos dos. Esto es un choque de trenes. Su energía y la mía, esto es una bomba de relojería.
Vamos.
Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado.
Positiva, una energía positiva y un chorro de...
Totalmente.
De optimismo y de buen rollo tremendo.
Madre mía. Qué maravilla. Bueno, doctor, antes de pasar a las consultas que tengo preparadas para hoy, para trasladarle... estaba pensando, mire, esta mañana dudaba, porque siempre le saco un tema médico así un poco general antes de pasar a las consultas, y claro, no tenía claro qué. Total, que he levantado como un suricata la cabeza en la redacción desde el ordenador y he dicho, a ver, quien tenga una duda médica o de bienestar, por favor, es el momento de decírmela, porque yo se la trasladaré al doctor Jacinto Valverde. Y entonces han habido varias, pero me he quedado con una, que es que, y es cierto, ahora que ya empieza a hacer el aire frío, imagino que en Madrid también está pasando, tampoco es que haga un frío espectacular, pero bueno, tenemos ya un principio de aire frío, las manos enseguida se resecan, se hacen cortes, incluso ha habido una compañera que me ha hablado de un fenómeno, que es que se quedan como las yemas de los dedos un poco blancas y sufren mucho. Entonces yo quería preguntarle primero esto, cómo se puede prevenir, y después si tenemos algún producto de Marnis que nos pueda ayudar, pues eso, para que nuestra piel, la piel de las manos contra el frío, pues se resista y esté de la mejor manera posible.
Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Y esa compañera tuya, yo creo que va un poco hacia lo que se llama en medicina el fenómeno de Raynaud.
Sí.
¿Eh? Raynaud fue un prestigioso médico francés.
Uh-huh.
Sí, entonces habría que decirle Raynaud.
Reno. Vale, Reno. Como el actor, ¿no? Jean Reno. No, este es otro.
Que fue el que descubrió primero este trastorno. Sí. ¿No? Este trastorno curioso porque se desencadena con el frío, tiene razón. Uh-huh. Entonces, son como manifestaciones muy exageradas de lo que habitualmente tiene que ocurrir cuando hace frío, y es que para preservar la temperatura de tus zonas más distales, uh-huh, que son las que más sufren porque llega menos riego sanguíneo, pues los vasitos, las arteriolas, se contraen para preservar el calor de tus extremidades distales. Vale. Pero cuando ese frío es muy extremo, se terminan congelando, lógicamente, pero hay personas que tienen una manifestación muy exagerada a ese frío, con esa constricción muy exagerada de esas arteriolas, y entonces cuando sus manos están expuestas a algo de frío, pues se contrae demasiado, deja sin riego, sobre todo a nivel de las manos, es donde suele pasar, entonces al no tener suficiente riego, pues él empieza a cambiar primero el color de la piel, lógicamente, al no tener riego, pues se queda sin color, empieza a quedarse de color blanco primero, y luego cuando ya, si sigues sometiendo a esas manos al frío, sí, pues se termina transformando en un color azulado, uh-huh, de esas...
Que eso ya es muy impactante y muy extremo,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es muy, sí, importante, porque luego ya puedes empezar a tener pues ciertas lesiones, uh-huh, ulceraciones y demás.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, eso ya entraríamos ya en la congelación, como si dijera.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues es verdad que es gente que sufre mucho con el frío en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Porque le duelen, lógicamente, cuando tú tienes falta de riego en alguna zona de tu cuerpo. ¿Tu cuerpo cómo manifiesta esa falta de riego? Con dolor. ¿Qué pasa cuando hay falta de riego a nivel del corazón? Pues que el infarto duele, o no duele, claro que duele.
Claro.
Cuando tú tienes una isquemia por la cual cualquier circunstancia, en una pierna, en un dedo de un pie, cuando no hay riego, duele, por supuesto, sí, sí, pues sí. Aquí pasa igual. Tienen un dolor importante en las extremidades. No confundir con la gente que tiene habitualmente las manos y los pies fríos, no tiene nada que ver.
Vale. ¿Sí?
Esos son trastornos vasomotores de otra índole que no tienen nada que ver con el fenómeno de Raynaud. Entonces, en el Raynaud puede ser primario o secundario, ya empezamos, ¿verdad?
Sí.
Entonces.
Bueno, que está bien porque está en las casuísticas, claro.
Sí, claro, el primario es el que no se sabe por qué se produce, y entonces se le llama enfermedad de Raynaud, ¿vale? Y el secundario, pues pueden ser debidos a muchas causas, pueden ser pues por problemas de fármacos, pueden ser por problemas inmunológicos de enfermedades que te produzcan este tipo de situaciones, uh-huh, por exceso de tabaco, por quemaduras por el frío, uh-huh, y ese es el más habitual, ¿vale? Lo llamamos el fenómeno de Raynaud.
Uh-huh.
Los síntomas ya los hemos explicado,
sí,
empiezan con el frío a ponerse la mano blanca, luego se queda de color azul, y bueno, pues esto lo que tienes que hacer que es invertir el proceso de calor, de frío a calor.
Vale.
O sea, si esas personas siempre deben de utilizar el agua templada,
uh-huh,
y cuando lleguen las temperaturas frías, siempre ir con las manos con guantes, y mientras más calentitos, mejor, ¿vale?
Uh-huh.
Luego, esa es la manera de evitarlo. Luego se pueden ensayar distintos tratamientos para mejorar un poquito la perfusión a nivel distal de las manos, pero con muy poco éxito,
sí,
¿vale? Yo creo que lo mejor es evitar el frío en esas zonas más distales,
vale,
y si tienes que exponerla siempre con agua tibia o caliente, y si tienes que salir a la calle con guantes. Nosotros, desde el punto de vista de la complementación alimenticia,
sí,
bueno, yo recomendaría, como efecto que tiene para mejor perfusión y para otras muchas problemas de salud,
uh-huh,
el efecto beneficioso de los omega 3.
Sí.
Yo recomendaría a todas estas personas que tomen el Omegamar 1200, dos capsulitas juntas en una única toma al día, y bueno, pues a lo mejor poco a poco notarán que con la toma del omega 3,
uh-huh,
quizás pues tengan menos reacción hacia las temperaturas tan frías. Pero insisto, es un problema que acompañará a la persona que lo tenga, y lo mejor es mantener siempre la temperatura calentita de las manos.
Qué maravilla este verdadero simposio, esta masterclass del doctor Valverde sobre la enfermedad que yo desconocí hasta hace un rato, hasta que me lo ha comentado la compañera, la enfermedad o síndrome de Raynaud. Todo lo que nos ha explicado, muy interesante, y aparte este complemento alimenticio de los amigos de Marnis, que con todos los beneficios que tienen los omega 3, seguramente va a venir muy bien para las personas que padecen, pues esto, ¿no? Este punto de dolor en las manos con el frío y que les pasa toda esta situación. El producto es Omegamar 1200, dos cápsulas al día, y esto va a ayudar muchísimo. Pues esto que lo tenemos ya solventado, os recuerdo rápidamente que los productos que nos recomana el doctor los podem trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web on trobareu aquest Omegamar 1200 i molt més productes, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues seguimos avanzando. Tengo aquí un puñado numeroso de consultas. Vamos con la primera, a ver con cuál me quedo. Venga, con Miguel Ángel, de Girona. Dice que tiene 35 años y desde hace unos meses... ¡Ay, ay, ay! Que me identifico yo mucho con esto, pero el mío es un caso perdido. Ha notado que se le cae mucho el cabello. ¡Vaya! Dice que le gustaría saber si hay alguna forma natural de prevenir la caída del cabello y fortalecerlo. Dice que ha oído hablar de algunos remedios caseros como el aceite de coco, el aloe vera, vinagre de manzana... Bueno, yo no sé. Seguramente, claro, aquí esto suele pasar, que te encuentras que a las personas cada maestrillo tiene su truco y su librillo, ¿eh? Pero le traslada la consulta al doctor Valverde y de entrada ya le da las gracias por la atención. Bueno, caída de cabello. Yo creo que es la primera vez que lo tocamos en esta temporada, doctor. Vamos a ver qué nos puede decir.
Bueno, lo primero que hay que saber es qué tipo de alopecia tienes. Uh-huh. En el varón, desgraciadamente, la alopecia más frecuente es la alopecia androgenética. Uh-huh. ¿Esa qué quiere decir? La que está mediada por hormonas. Y desde luego requiere de un tratamiento. Hoy día, afortunadamente, si la coges a tiempo, hay una serie de fármacos,
¿sí?,
que bloquean ese efecto que tiene ese estrogénico e intentan retrasar esa alopecia, que sobre todo suele ser hereditaria. Si te fijas, sí, por ejemplo, mi familia, mi abuelo por parte de madre, mis tíos por parte de madre,
sí,
e incluso algunas tías mías, bueno, pues los varones todos eran calvos como bolas de billar, no el del chiste, sino las de jugar, y...
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, doctor! ¡Qué cositas dice!
Entonces, y bueno, pues no, nosotros, pues en mi casa, pues ya tengo dos hermanos varones que son como bolas de billar y los otros estamos ya en proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Entonces, es una alopecia que hoy día o se pone un tratamiento precoz con fármacos que hay para ello o tienes que terminar en trasplante, ¿vale? Para el resto de las alopecias, que hay muchas más, e incluso en la mujer también,
sí,
a ver, una alopecia por una dermatitis seborreica, por una dermatitis escamativa, por cualquier otra causa, ¿vale? Yo le recomendaría un complemento alimenticio que tiene Marnis,
¿vale?,
que además desde muy reciente aparición,
¿vale?,
que lo tienes en loción y lo tienes en cápsulas,
¿vale? Muy bien.
Y se llama Capilmar.
Capilmar.
Capilmar, ¿vale?
Perfecto.
Tiene una serie de sustancias como la sábana cerulata, queratina y colágeno, cistina y metionina, zinc, selenio y cobre. Y entonces es un tratamiento combinado. Tienes que tomar dos cápsulas al día.
Sí.
Preferentemente por la noche, vale, y si puede ser antes de la cena mejor, dos juntas antes de cenar y luego te pones la loción según como te indica el prospecto, porque dependiendo de el tiempo que lo llevas utilizando te das una serie de pulverizaciones y luego vas reduciendo. Viene muy bien explicado en el pack,
seguro,
que ahora tiene un pack de lanzamiento aún para que te salga un poquito más barato, y ya se llama así, Capilmar Pack, que trae ya la loción y trae las cápsulas.
Estupendo, pues en este caso para Miguel Ángel de Girona y cualquier persona que nos esté escuchando, como siempre repetimos, que se pueda sentir identificado, esta loción y estas cápsulas, Capilmar, que ya viene en un pack que han pensado los amigos de Marnis para hacer el tratamiento completo y para que sea un poquito más económico. Dos cápsulas, si puede ser antes de la cena, y luego la loción, según indica el prospecto, que seguro que viene muy bien indicado dependiendo del momento. Antes de pasar a la siguiente consulta, doctor, déjame decir una frase. Yo soy de su equipo, de su familia y la mía, yo creo que nos podemos dar la mano. Porque, sí, porque yo también. Incluso tías mías han tenido problemas de alopecia. Pero yo le digo una cosa, yo lo llevo con muchísima dignidad, contentísimo con mí.
No, lo tengo clarísimo. ¿No? O sea,
contentísimo con mi calva.
Cosas de qué preocuparse, que del pelo nada de nada.
Exacto, para mí estos son pecata minuta.
Exactamente.
Y venga, pero hay personas que...
Una cosa,
¿sí?
Los calvos estamos de moda, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Y ahí nos ha ayudado mucho dos personajes, que son Bruce Willis, que ahora mismo está padeciendo una enfermedad también, el pobre.
Exacto.
Pero en su momento lució una calva con un estilazo y un sex appeal total. Y Pep Guardiola.
Y Jules Brindner, antes.
Hombre, exactamente, Jules Brindner.
El calvo de oro.
El calvo de oro. Y ahora estoy pensando en Zidane, que también es una persona que asumió...
También, sí.
Asumió su alopecia con... Uh-huh. Y escuche, yo contentísimo... En casa se han resistido un poco a que me rape, pero ya he llegado a este punto. Venga, va, rápidamente, mire, a ver si nos puede explicar por qué Eva Sánchez de Tarragona nos pregunta, mire, se lo digo muy rápido para aprovechar los minutos, los beneficios del aceite de rosa mosqueta. A ver qué aporta esto.
Bueno, pues se sabe de hace muchísimo tiempo de la utilidad de la rosa mosqueta.
Vale.
Pues mira, te voy a decir alguno que otro que seguro que todo el mundo lo sabe. Normalmente ayuda a combatir y a prevenir las arrugas y esas líneas que todo el mundo nos marca cuando tenemos mucha expresividad.
Sí.
Pues para eso te ayuda la rosa mosqueta. También te ayuda a disminuir un poquito esas estrías tan desagradables y muchas manchas que muchas veces, sobre todo las mujeres cuando tienen gestación, después de la gestación, se le quedan muchas estrías en el abdomen. Hay muchas personas que por el sol y el paso del tiempo, pues también les salen muchas manchas a nivel de los dorsos de las manos, o la aplicación de la rosa mosqueta le puede ayudar a que baje un poquito la intensidad de esas manchas y esas estrías. Ayuda a mejorar el envejecimiento de la piel que está muy expuesta a la radiación solar. Bueno, es una gran, es una sustancia que nutre cualquier tipo de piel, sobre todo las pieles que están muy secas, y sirve de reparador y de regenerador. Ayuda a mejorar la cicatrización para que quede menos cicatriz cuando te haces una herida. Y luego ya, bueno, pues otras que son más difíciles, pues que te hacen un efecto mucho más largo en el tiempo, también te puedan mejorar un poquito tu sistema inmunitario y la circulación de la sangre, sobre todo en las personas que puedan tener facilidad de salir varículas o vénulas o varices, ¿no? Desde luego, mejorar la piel, nutrirla, regenerarla, las arrugas, las cicatrices, las manchas, las estrías, para eso la rosa mosqueta es fantástica.
Y evidentemente la podemos encontrar dentro del catálogo de productos de Marnis, ¿eh?
Bueno, tienes rosa mosqueta revitalizante, regeneradora, bio, esas tres formas diferentes de rosa mosqueta como aceite cosmético, lo tiene Marnix, por supuestísimo.
Pues nada, una nueva mini masterclass, en este caso dedicada a Eva Sánchez de Tarragona, que se interesaba por esto, por los beneficios del aceite rosa mosqueta. Ya sabes que lo puedes encontrar en el catálogo de Marnis, porque los productos que nos recomana el doctor, como ahora Tocha que se acaba de esmentar, centrats en l'oli rosa mosqueta, els podem trobar i comprar a herbolaris per a farmàcies i farmàcies, també a la seva pàgina web, però sobretot us recomanem sempre que acudiu als comerços de proximitat a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, fantàstico el dia d'avui, m'ha gustat moltíssimo, i moltes gràcies per totes les recomanacions i per darnos este chute d'alegria a esta hora de la mañana, doctor.
Nada, gracias a vosotros por vuestra paciencia.
No es paciencia, es placer. Doctor, que nos reencontramos próximamente, que vaya muy bien el resto del día.
Buen día.
Un abrazo. I vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida arriba el recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora i tot seguit rematem el programa i fem la darrera hora de la caravana. Circulem fins a les dues sense frens.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.